A casa nostra, tot i no fomentar una hipersexualització dels infants, la meva filla viu enganxada al món de rosa, al món dels unicorns, al món del maquillatge, al món dels vestits... Ostres, d'on ha sortit tot això?
Us imagineu que un dia totes les dones de Catalunya deixéssim de treballar per un dia? Seria molt fàcil adonar-se de tota la feina que fem. Avui les dones d'Islàndia s'han aturat, han deixat de treballar per un dia. No només no han anat a la feina, sinó que també han fet vaga de braços caiguts de totes les feines que no són remunerades. El país nòrdic s'ha quedat pràcticament aturat. Els hospitals, les escoles i també tot allò que fan les dones cada dia sense que aparegui en cap contracte s'ha deixat de banda. No es venen ganes de fer el mateix?
Amb Montse Virgili.
Amb aquest esperit de no voler fitxar mai més a la vida, comencem el programa. I aquesta cançó de la Sabina Xuba és una al·legoria preciosa perquè és Eva que li envia una carta a Adam i li diu: «Xica, escolta'm, què passa? Que amb l'excusa de la poma porto tants anys vivint en la desigualtat?» Adams, de la vida, cantem-la. Esteu sentint Les dones i els dies, i avui a Islàndia, com dèiem, totes les dones han parat i han deixat de treballar per fer la primera vaga al país nòrdic en 24 hores per impulsar la igualtat de gènere al país. I s'ha volgut que cap dona treballi avui encara que les seves obligacions diàries no estiguin remunerades, per demostrar què significa. A l'aturada s'hi han unit la primera ministra Katrín Jacobsdóttir i altres membres del govern, com la ministra de Justícia o la de Cultura. Amb el lema de la protesta, això és la igualtat, les dones i persones no binàries islandeses han fet la primera vaga d'un dia complet des de 1975. Fa 48 anys, el 90% de les islandeses van deixar de treballar per protestar contra la desigualtat de gènere. I qui ha participat en aquesta vaga, i ens fa molta il·lusió, perquè a més podrem parlar amb ella en català, és la Maite Jonsdóttir, una catalana que fa 32 anys que viu a Reykjavik i que ens ho pot explicar, vaja, allò, en pròpia car. Maite, bona nit.
Hola, molt bona nit, què tal?
Com ha anat això? Perquè sentit des d'aquí, de veritat que emociona el que heu fet avui les dones allà.
Bueno, doncs, si a Barcelona emociona, imagina't aquí. Aquí hi ha hagut una participació a la ciutat de Reykjavik de 100.000 dones, aproximadament. Només a la capital.
100.000 dones, durant... Això és una bestiesa, tenint en compte la població de Reykjavik.
Home, tenint en compte la població del país, que són 334.000 persones, imagina't la gent que ha vingut de fora per poder participar dintre de la ciutat.
Clar.
Ha estat increïble.
Algú pensarà, Maite, home, però si els països nòrdics estan molt avançats, què fan aquestes dones manifestant-se? Per què? Explica'ls-hi pues, de què us queixeu.
Doncs no ens queixem per ganes, eh? Vull dir, la qüestió és reivindicar, tornar a recordar, provar de fer més, ajudar a la gent del país, a la gent que ens arriba, o sigui, a les dones que ens arriben de fora, que tenen molts problemes, i poder-los ajudar i poder fer alguna cosa per tots, alguna cosa fort per tothom.
Això que has dit és molt important, això de les dones migrants, perquè estem en un país, Islàndia, que viviu molt, per exemple, del turisme. I aquestes dones, moltes vegades són migrants les que treballen en el món del turisme, com passa aquí a Catalunya, eh? I aquestes dones no tenen els mateixos drets que les islandeses, moltes vegades.
Bueno, doncs precisament per això s'està treballant especialment per aquestes senyores. Però realment és, en general, el que nosaltres busquem és poder fer bé per tots.
Ja m'imagino. A més, això és bo per tothom, perquè s'evidencia tota la feina que fan les dones tot l'any, no? Perquè avui, per exemple, doncs, s'ha deixat en evidència la feina que ningú aprecia normalment i que fan cada dia les dones, i no és només aquella per la que cobrem cada mes, perquè heu fet vaga de braços caiguts per fregar, per portar els nens al col·legi, per fer potser els dinars o els sopars de la vostra família, vull dir que moltes coses, no només és no vaig a treballar.
No, per suposat. No, clar que no. La veritat és que avui ha estat també una cosa molt especial perquè, clar, tots aquests senyors, tots aquests pares, tots aquests avis, pares, no sé, germans o cosins que han pogut ajudar, han hagut de fer de pare i mare durant 24 hores, naturalment.
El que fan moltes vegades les dones, vols dir.
Home, però tu imagina que, a més, han hagut de dur la canalleta inclús a la feina. Perquè, clar, on ens deixaven? Les escoles tancades, les guarderies tancades, tot ha estat tancat. I, clar, aquests homes han hagut d'agafar biberons i xupetes. Anem al carrer. No és que no els hi quedava cap altre.
Escolta, de veritat que em feu enveja, però, eh? Enveja.
A mi no, el que m'encanta, m'agrada moltíssim, és veure com, dintre del que cap, inclús els homes volen que les seves dones tirin endavant. I tirin endavant amb força.
Uh-huh. Em deien també que el 40% de les dones islandeses experimenten o tenen situacions de violència sexual i de gènere al llarg de la seva vida, en un estudi doncs, de la Universitat d'Islàndia. Per tant, també hi ha qüestions reals, no només de millorar o del que pugui semblar com una mena de joc, no? Vull dir, hi ha situacions també difícils. I també hi ha algunes professions en les que guanyeu molts menys diners que els homes.
Home, per suposat, violència sexual, tu saps molt bé que és una de les coses que, per més que siguin països molt avançats i tot el que tu vulguis, sempre, d'alguna manera, sempre hi ha alguna cosa. Clar, no ens podem posar ni molt menys a la mateixa alçada de molts països que no cal ni nomenar, però també existeixen aquí. I està doncs, molt buscat i molt penat. Ara, en quant a el que em dius dels salaris, sí, hi ha salaris que són bastant diferents amb els homes, però jo diria que ja comença a moure's això bastant bé. Ara jo diria que hi ha un percentatge d'un 22% de diferència amb segons quines feines.
Clar, les coses van canviant, però, per exemple, doncs, com deies, avui també s'haurà vist que moltes feines que estan habitualment molt feminitzades, com per exemple els llocs de cures als infants, els hospitals, m'imagino que han anat a mig gas i han posat en evidència el complicat que és funcionar sense les dones, oi?
Home, tu imagina't, és que no només això, han estat tancats, han estat col·legis, guarderies, bancs, farmàcies, els hospitals amb torns, però els mínims. Perquè, clar, el 80% de la població femenina és la que fa tota aquesta feina. O sigui que avui s'ha notat, però que molt. La força de la dona dintre del país, un país que ha estat, com diria jo, pujat per la dona, perquè l'home se n'anava a la pesca, se n'anava a mar, i la dona es quedava a terra tota la vida. I continuem amb les mateixes ganes de tirar endavant i de fer per la nostra gent i per la nostra vida.
Maite, tu tens fills allà i m'imagino que això...
No, també... no.
Digue'm.
Bueno, jo tinc aquí un fill del meu home,
sí, eh?
que el meu home va morir, però hi tinc un fill del meu home aquí, sí.
I tinc una neta. I fills a Barcelona.
I però, tinc un pes més.
Clar, eh? M'imagino que estan emocionats també amb això que heu vist avui, que heu viscut, oi? Les noves
home,
generacions.
Bueno, la veritat és que ja ho hem viscut diverses vegades, perquè el meu fill en aquest moment té 59 anys. Vull dir-te que ha viscut diverses d'aquestes manifestacions i estem una miqueta més acostumats, però de totes maneres, aquesta vegada ha sigut increïble. Tenim, jo penso que tots estem amb la boca oberta.
Tenim les imatges i les fotografies, així que qui vulgui que ho miri, perquè a les xarxes en van plenes, i a nosaltres doncs, sí, ens ha fet molta il·lusió parlar amb tu, Maite, que doncs, parlem més vegades.
Jo espero haver-hi ajudat
a molt bé, doncs Maite Jones-Dottir, moltíssimes gràcies, catalana resident a Reykjavik. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres per recordar-nos entre nosaltres.
Clar que sí, felicitats.
If I really want love or if I break my heart for art, I know it's really fucked up. And I don't know if you were thinking the same. If all of us are puppets and we're playing a game, but I bet that you're thinking about him now. A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Fuck boys that hurt you and all you did was love him. And fuck you for making me feel like I hate half the population in this the world, so I say... Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
I passen 20 minuts, estem en directe a Les Dones i els Dies, aquest programa que fem cada nit on parlem de les coses que a vosaltres us agraden. Si és que sou així, sou uns viciosos. I aquest divendres, sí, estan rient a l'equip perquè és que a vegades dic aquestes cosetes per animar una mica la festa. Però és que estic molt contenta amb això que ha passat a Islàndia i tinc ganes de compartir aquesta alegria amb vosaltres. La cosa és que aquest divendres agafem la motxilla per anar fins a Lleida. I què hi anem a fer a Lleida? Us preguntareu, d'on serem a l'Intangible, que és aquest festival d'art i tecnologia on parlarem d'intel·ligència artificial, de dones que treballen en tots aquests aspectes de software lliure, que no sabeu el perillós i meravellós que és. I com que som molt generosos i tenim ganes de sempre estar amb la vostra companyia i la vostra escalfor, doncs us fem un regalàs. Us convidem a que vingueu a una nit d'hotel per a dues persones. Amb nosaltres no dormireu, però també és maco, eh? I de la nit de dissabte al diumenge. Jo sé que volíeu dormir amb nosaltres, però tot no pot ser. donesidies@catradio.cat. Ens heu d'enviar un correu i explicar-nos el que vulgueu. Per exemple, proposar-nos un tema per programa. Dir-nos que us hagués encantat dormir amb nosaltres. M'estic posant nerviosa. Perquè, clar, em feu dir aquestes coses. Però és aquella manera per fer que una promo sigui alegre. Fins ara. De Lleida, dir-vos que Lleida és una ciutat meravellosa on ens encanta anar a fer un programa. Ara anem a l'edat mitjana. Sí, sí, el que esteu sentint. Perquè en aquest programa fem de tot. No ho sentiu? Jo ja estic dins un convent. Amigues, m'haguessin tancat, seguríssim. Diem que no estem descobrint la sopa d'all, però quan s'han de fer llistes d'escriptors que no siguin del segle XXI, en general comencem allò a tartamudejar. No tenim referents i si parlem ja de segles anteriors, el silenci és sepulcral. No en sabem res. En aquest programa ens semblava que és de justícia, amb tots els anys ja que el fem, de parlar de la primera escriptora feminista de la història. I ho podem dir així. És Christine de Pizan i és una senyora que, a més, que a la Wikipedia se l'anomena escriptor francès, és una manera d'explicar-nos com hem de tenir referents si no la podem trobar ni al Google. Segur que la Meritxell Simó, que m'està escoltant ara, professora titular de Filologia Romànica i directora de l'Institut de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Barcelona, i espereu que respiri perquè té més títols aquesta dona.
Cultures, que si no m'apeguen els d'història.
I directora d'un projecte de recerca sobre dones i poesia medieval, Bona nit.
Bona nit.
Segur que estàs, o sigui, estàs contenta molt, de que fem cas a la Cristina de Pisano.
Molt, i tant.
Trobes que falta referents i que falta parlar de dones d'aquestes? Perquè sembla que vam començar a escriure a partir del 19, no?
Sí, exacte. Sí, són dones importants i sovint dones menystingudes, jo diria maltractades fins i tot des del feminisme. En comptes de mimar-les, de vegades els hi piquem la cresta perquè no en són de prou.
O perquè no eren prou feministes, no?
Estan al segle... Cristina Pisano està al segle XV, pobra.
Imagina't, amb aquells vestits era molt difícil.
Maria França XII, les trobaïnits dels XII, és realment...
I en aquella època no et pesaven tant els vestits, era difícil ser feminista i córrer.
Justament.
Qui ens hagi escoltat potser dirà... A veure, un moment, senyores, que ara tot ho voleu feminista. Escriptora feminista a l'època medieval. Per què? Per què parlem de feminisme en el cas de la Cristina de Pisano?
Bé, és... D'entrada és un anacronisme, utilitzar el terme feminista, però ja ens entenem. És una cosa molt important. Tot és matitzable, però el que sí que és clar i objectiu i que és prou important és que Cristina de Pisano és la primera escriptora professional, és la primera dona que es guanya la vida com a intel·lectual. I això sí que s'ha de posar en valor. També val a dir que l'és perquè és una excepcionalitat. És una excepcionalitat, ja que s'hi va poder arribar doncs, a viure de l'escriptura i a formar-se, sobretot intel·lectualment, era perquè era filla ni més ni menys que del metge privat del rei de França, Carles V.
Ja m'imagino que no era una replegada.
No. I perquè no només no era una replegada, sinó que perquè va tenir la sort de... Ella empatitza molt amb el pare, parla molt del pare, i fixa't que va viure tota la vida amb la mare, i de la mare no sabem ni el nom.
Era francesa, però vivia a Venècia, que això ja...
No, a l'inrevés. No? Era veneciana, però vivia a França.
Exacte,
sí. Ella va néixer a Venècia. El pare era un humanista, un intel·lectual, un metge reputat italià, i va ser cridat a la cort, ni més ni menys que de París. I aleshores Cristina es trasllada, molt petitona, amb 4 anys, es trasllada amb la família, ni més ni menys que a la cort reial.
I clar, viu regaladíssima, però també estudiant, perquè podia haver estat només regalada i no fer res, no? Però és una dona que des del principi té curiositat.
Sí, però té curiositat i té l'oportunitat, perquè això és el trist, perquè el trist és que no depèn tant de la voluntat de la dona com la voluntat de l'entorn. I ella això ho subratlla molt. Ella diu que va poder estudiar gràcies al pare, gràcies que el pare va considerar que era bo que la nena aprengués a llegir i escriure, contravenint la voluntat de la mare, que la mare no veia necessari, perquè deia, total,
si l'hem de casar-se
i parir...
Clar, això t'anava a dir, perquè ens sembla la idea, ja que tinc aquí una superprofessora d'història, perquè ens sembla la idea com era el que li podia passar a una dona d'aquella època. És a dir, si la Cristina de Pisano no hagués nascut en aquest ambient, què era el més probable que li hagués passat? Que hagués acabat en un convent? Que l'haguessin casat amb un cosí?
El que li va passar, si no s'hagués quedat vídua. Perquè ella realment va tenir una bona formació, com dic, estimulada pel pare, a més l'oportunitat de tenir ni més ni menys que la Biblioteca Reial, és a dir, l'embrió de l'actual Biblioteca Nacional de França, l'abast amb llibres per remenar, i als 15 anys, com era habitual, com tu deies, el destí normal de les dones de l'època, la casen i va tenir sort, perquè el marit que li van buscar
li
agradava, sí. I va tenir 3 fills, va viure feliç aquests primers anys d'infantesa i joventut, però als 25 anys es queda vídua.
I això va anar molt bé, per poder fer feina.
Exacte, ja ho diu ella, És bo perquè Cristina utilitza termes, utilitza conceptes, quan encara no hi ha el terme, per exemple, conciliació. Ella, quan es queda vídua, diu això, per llegir i escriure, diu, ara tinc una de temps.
Estava encantada.
Abans no el tenia. No, però ara frivolitzem, però realment, justament pel que et deia, perquè se l'estimava molt el marit, va ser un cop molt dur per ella, en el pla afectiu, però també en el pla econòmic, perquè es va trobar amb 3 criatures, amb una mare i una neboda, que mantenir, i amb una cosa que no sospitava pel fet de ser dona, i és que la situació econòmica era un desastre. I ella ho diu per culpa del marit, perquè no era habitual tenir a les dones al corrent de com anaven les finances domèstiques, i no només això, sinó que quan va anar a buscar els deutors i a reclamar els diners que els devien a la família, també pel fet de ser dona es van aprofitar, va estar emprant 14 anys.
No podia ser tan fàcil, encara que ella tenia pensaments feministes ja, l'època era l'època.
Clar, i això és el germen de la seva consciència de gènere, d'adonar-se realment en pròpia carn de la discriminació que pateixen les dones, aquestes dificultats. I el que tu deies, una crisi, no m'agrada aquesta frase que una crisi és una oportunitat, però en aquest cas sí que l'és, perquè realment aquesta crisi és el punt de partença, no? D'aquesta consciència de gènere, però també és el que l'aboca emprendre aquesta carrera de dedicar-se professionalment a les lletres.
Ara parlarem de les lletres.
El més fàcil hagués estat tornar-se a casar, que és el que feien normalment les vídues en aquestes circumstàncies.
Però ella tenia molta feina.
Exacte.
Parlant de Christine de Pizan, perquè tenim un llibre meravellós aquí damunt de la taula d'una editorial que ens agrada molt, que al carrer, que és La ciutat de les dames, perquè ara, per sort, estem començant a començar a publicar i a començar a recordar-nos d'aquests noms, perquè les dones del futur o del present puguem tenir més referents dels que teníem, no? I La ciutat de les dames és una novel·la inacabada, que tu dius que no és de les més importants, però... No, a veure, no ho has dit tu, això?
Va. Bé, sí. Depèn de la recepció, des del punt de vista de la recepció immediata que va tenir, sí. Doncs van ser molt més importants obres d'encàrrec que van fer. Va fer una biografia del rei de França. En canvi, des de la nostra perspectiva moderna, justament el que té un valor extraordinari pel que té de precursora i de, com tu bé deies, feminista avant la lettre, és La ciutat de les dames, que va ser una obra que no va ser una obra d'encàrrec, va ser una obra que va fer perquè... Clar. Li demanava el cos.
És a dir, l'obra inacabada, que és la que trobem publicada ara, és la que és realment interessant mirada a ulls d'avui. Però clar, ella en el seu moment doncs es guanyava els diners fent biografies del rei de França i el que convingués. Però per què és tan important? Perquè ella s'imagina en aquesta novel·la una ciutat on només hi ha dones. Que això, és que si ho penses, és gairebé com...
Aquesta obra, bàsicament, com et dic, és una reacció. Cert que és que hi ha una consciència de gènere vinculada a la seva experiència en primera persona, a la seva biografia, i amb les seves obres, que són de caire molt divers, obres enciclopèdiques, fins i tot va fer un tractat de militar, i va escriure de tot per encàrrec, i sempre hi ha un component biogràfic. Ella en la seva obra sempre parla del que li ha passat, i en reflexionar sobre el que li ha passat, vulgues o no, surt la qüestió del gènere, surt la qüestió de la discriminació de les dones. Fins i tot quan fa un tractat d'educació per al seu fill, i en el marc de l'educació que li vol donar li parla també d'això. No me'l parlis de les dones, respecta-les. Si tens una dona, explica-li com van els negocis.
Bastant extraordinari tot el que expliques,
Li diu, no li peguis. Imagina't. Imagina't.
Encara ho estem repetint ara,
Exacte.
Sis segles després.
És extraordinari. Però tot això una mica com de, no diré de passada, però sense ser el centre, no?, de la reflexió de l'obra. Però aquí també hi ha un punt d'inflexió. Hi ha un moment a partir del qual el tema de la dona esdevé central en la seva producció literària, que és arran, i t'ho explico, ja sé que estem parlant de La ciutat de les dames, però seria incomprensible sense això, és arran d'una cosa que es va anomenar la querella del Roman de la Rosa. Roman de la Rosa era una obra del segle XIII que va escriure Jean de Maine, un intel·lectual vinculat a la Universitat de París, on posava les dones de volta i mitja. És a dir, els tòpics...
Es feia molt a l'època.
Sí, vull dir, el tòpic misògin, gens original, les dones bocamolles, vanitoses,
febres,
xafarderes, pluriamiques... I no només això, sinó que se'n reia i molt de tota l'amor cortès, dels trobadors, d'aquella moda de reverenciar les dames, deia que les dones són inferiors, realment la dona...
No cal perseguir-les.
No cal perseguir-la, la dona senzillament està per al noble fi de la procreació i per procrear al capdavall tampoc no calen gaire miraments. Aquesta obra impacta Cristina perquè és una obra que està... que gaudeix de molt prestigi, Jean de Maine és un autor molt valorat amb l'entorn aristocràtic on ella es movia, i arran de les crítiques a aquesta obra, reverenciada i valorada...
Li vol contestar.
Li van caure atacs molt virulents.
A la Christine.
Exacte. I en aquest context, de sentir-se atacada, de sentir-se agreujada, és quan, com a reacció, escriu aquesta obra... La ciutat de les dames, que és una obra en defensa de les dones i que justament el que busca és desarticular tots aquests tòpics i rescatar tota una sèrie de personatges, de dones, que al llarg de la història doncs, han fet coses dignes de menció i record.
És curiós, perquè sempre pensem en l'edat mitjana com una època molt fosca, i en canvi, tu em diràs que no, perquè clar, portes anys allí amb la poesia, les trobàrits i tot, però en general tenim aquesta idea. No sé si va ser la pel·lícula d'aquella del rei, el nom de la rosa, però pensem que tots els monestirs,
totes les boires...
Exacte, no? I després coneixem dones fantàstiques i amb un món molt especial, perquè tenim la Cristina de Pizan, però tenim Hildegarda de Bingen, o sigui, tenim dones bastant, o sigui, que s'escapaven bastant del que se suposava que havia de fer una dona, no?
Cert. Sí que és cert, i el que fa d'alguna manera en aquesta obra ella és rescatar-les, totes aquestes dones. És curiós perquè ella explica, bueno, a mi sembla molt divertit, no?, perquè ella en la ciutat de les dames comença explicant com es gesta l'obra. Ella diu que està a la seva cambra...
Mira, ja era com la Virginia Woolf, ja tenia una cambra pròpia.
Per això va poder escriure. Està a la seva cambra i li cau a les mans un llibre còmic que es diu Les Lamentacions de Meteolus, que és un llibre que entrava dintre, lamentablement, d'un gènere ben viu alhora, a l'època, que era el llibres de lamentació de les dones i del matrimoni. Hi ha un personatge del segle XIII també vinculat a la Universitat de París que es deia Rutebeuf, que és, podríem dir, el primer monologuista còmic. Ja tira babeta d'allò de ja t'has casat, ja l'has cagat, la dona és rondinaire, et farà estalviar, s'ho gastarà tot en putingues... aquest enfilall de tòpics. I això feia riure.
Vam continuar després amb Capri, amb allò de...
Veus?
Ella se'n va, però l'amor se'n va, però ella es queda, no?
Doncs vull dir al segle XIII
ja anàvem per aquí.
Ja anàvem per aquí. I aleshores ella, això, doncs, la indigna molt, i en aquest context d'indignació i fins i tot revoltada contra Déu, li diu, per què no m'has fet home, si els homes són tan perfectes i les dones només som un sac d'efectes i febleses. I en aquest context, i això és molt medieval, perquè les coses s'expliquen de forma simbòlica, a través de somnis, de visions, no és que tingués una visió, sinó que ella explica a través d'un somni, d'una situació imaginada, què li va portar a escriure el llibre. I diu que si li apareixen allà a la cambra, tres senyores, hi ha un raig de llum que la il·lumina,
les tres gràcies.
I aleshores apareixen que són raó, rectitud i justícia. I li diuen, no pateixis, que nosaltres t'ajudarem a fer una ciutat fortificada, que és aquest llibre que és concebut, doncs això, com un recinte fortificat...
On no entraran els homes i no...
I sobretot per protegir les dones, per posar-les a l'abric de les crítiques, d'aquestes injustes denostacions, i ella, com un manobra... pedra a pedra, va muntant aquesta ciutat, on cada pedra és el record d'una dona que al llarg de la història ha excel·lit la gestió política, amb la gestió intel·lectual, amb la creació artística o en l'àmbit moral.
Tenim més dones així, podríem dir Espanya, Catalunya, o més de la voreta? Pregunto, és difícil trobar Cristines de Pizan pel món?
Cristina de Pizan és un personatge molt excepcional, perquè és una modernitat extraordinària. Vull dir, la mateixa ciutat de les dames, les coses que... Vull dir, ara que està de moda, una frivolitat per part meva, no? Però vull dir que ara que
el
centre del debat,
no?
Està amb el tema del consentiment, el discurs sobre la violència és absolutament brutal i és central en la ciutat de les dames. Diu coses del tipus... No suporto que els homes diguin que a les dones els agrada que les violin. I clar, això s'ha de posar en context. S'ha de posar en context perquè aquesta obra, que ella la va emprenyar tant, el Roman de la Rosa, acaba amb l'escenificació d'una violació. En llenguatge alegòric, simbòlic, però una violació. L'art d'amor cortès del segle XII d'Andreu el Capellà, és a dir, el manual d'amor cortès del segle XII, diu allò que els homes, quan troben una dona no noble, si han de fer una petita coacció
no passa
física,
res.
No passa res. Hi havia un gènere cortès...
Ho has dit molt fi, eh?
Ho he dit molt fi. Hi havia un gènere cortès que conreaven els nobles, que era la pastorela, que significava la violació d'una pastora per part d'un cavaller, que a més venia a dir això que diu la Cristina, que encara
agrada,
li agradava,
no?
Tot i haver protestat, no? I fins i tot la literatura cortesa, la literatura, tu deies, les trobaerits, de les nobles dames, tot això, el que considerava decorós era que la dona es fes de pregar, com tu has dit abans, i que digués no encara que li vingués de gust dir així. Això és terriblement pervers.
Aquest concepte de la taimada, no?, que
sí.
Es deia en castellà.
No sé si has vist l'última pel·lícula del Ridley Scott, que és aquesta de l'últim duel, que amb algun anacronisme en clau de Me Too, però està ambientada en l'època de Christine de Pizan, la Guerra dels 100 anys, i surt el Roman de l'Arròs, i és una pel·lícula que explica tres versions d'una violació. La del marit, la de la dama i la del violador. I el violador no té cap consciència d'haver violat ningú, perquè pensa que la resistència justament forma part
del joc,
implícit,
no?,
del joc eròtic. Mm-hmm. Doncs Christine de Pizan es posa...
Doncs vaja, jo veig com...
És una modernitat.
És una meravella, això.
Sí.
La ciutat de les dames, quedeu-vos amb aquest nom meravellós, de Christine de Pizan, editorial Cal Carrer, que l'han editat en català, i jo li agraeixo moltíssim a la Meritxell Simó, que és professora titular de Filologia Romànica, i t'aviso que tornarem a convidar, perquè m'ha encantat com ho has explicat tot. Mm-hmm. I veig que hi ha moltes dones de les que hem de parlar encara.
Els trobairits.
Home, i tant. Doncs escolta, aviat en parlem.
Doncs...
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Vols acabar
amb
un poema? Perquè jo t'imagino amb un poema.
Amb un poema, m'imagines?
Meritxell Simó, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara, amb aquesta delicadesa de la Pluhar, que em torna boja, aquesta dona fantàstica, mediabilista, que ens fa l'arpejata, ara jo donaré pas a un senyor que també és una mica medieval, però d'una altra manera. Quimi Portet, que li hem fet el test del feminisme. El passarà? No ho sé, amigues.
Les dones i els dies. I els homes, què? Creus que és possible l'amistat entre home i dona?
Definitivament, sí. No hi veig cap problema.
Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu? Li serveixes la beguda a ella abans?
Sí que ho faig, vaig néixer 1957, o sigui, jo he estat educat en unes normes així, no?, que poden ser ridícules i grotesques, però vaig estar totalment educat així, i era una part de la cortesia i de l'educació, de lo que et venien com a cortesia i educació, i llavors et queda tan clavat a dintre dels teus costums que sí que ho faig. Òbviament, ara amb gent jove vigilo més, no?, per no semblar pedant o per no crear una situació incòmoda.
Has tingut por que aquesta cortesia et faci semblar masclista?
La veritat és que no hi penso tant, tampoc. Vull dir que si la cago, doncs la cago i ja està, també. En aquest món hem vingut a triomfar i a cagar-la a parts iguals, no?
Quines dones famoses has admirat o admires?
Famoses? Bueno, escriptores, sobretot, Víctor Català. Estic llegint, per exemple, una escriptora italiana que m'agrada molt, que és Grazia Deledda, que és de l'època, més o menys, de la Caterina Albert. Sí, moltes dones, sí. Músics, Joni Mitchell sobretot, música excel·lent, potser dels millors músics sense gènere que hi ha hagut en aquest planeta en els últims anys. Molta gent, sí.
I dones no famoses?
No famoses, doncs, bueno, admiro a gairebé tothom qui conec. Les meves amigues les admiro a totes, sí.
Quina és la primera dona de ficció de què et vas fer fan?
Home, de petit, de la Jane, del Tarzan. Era molt important. El Tarzan tenia ese rotllo, però la Jane tenia més rotllo, sí. Era més sexy, si se'm permet.
Digue'm, l'últim llibre, disc o pel·lícula fet per una dona que has vist, llegit o escoltat?
Bueno, estic llegint un llibre de la Grazia Deledda, que es diu Esparvers i Coloms, em sembla. Històries així rurals molt bèsties de la Sardenya de principis de segle rural. Bastant bruto, eh?
Creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família perquè eren dones? Posa'n un exemple.
Definitivament sí, vull dir, jo soc d'una època en què els nens eren molt privilegiats, no? No se'ns feia parar taula al principi, després al cap... jo vaig assistir al canvi, no vaig néixer el 57, i a partir d'un cert moment van dir, vinga, ara tothom a la taula. Vull dir que jo vaig assistir a aquesta crisi, no? Vaig pensar, hòstia, ara ja s'ha acabat el xollo. Jo pensava que seria bisbe o canonge o una cosa així, i al final m'ha acabat sent un pringat normal i corrent.
Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
Bueno, penso en el feminisme, amb una reacció a una injustícia total.
Creus que els homes poden ser feministes?
Penso que sí, però a vegades es fa molt el ridícul, no? S'ha de vigilar molt aquestes coses. Quan vols quedar bé, a vegades entres en territoris grotescos, no? Vull dir, a mi em sembla que és tan obvi, que ja la injustícia del patriarcat és tan òbvia, que no cal insistir-hi gaire, sobretot des de la part masculina, no? Més aviat has de callar i creure una mica, no? Ja que no hem cregut durant tants anys per educació i tot això, doncs creure una mica, però verbalitzar el mínim possible, perquè normalment causa amb postures grotesques o una mica, fan una mica de vergonya aliena.
El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments?
Definitivament, sí. Em sembla que tothom, no? Sigui per bé o per mal, en els més fatxes i més cabrons els ha fet ser més cabrons i tot això, i em sembla que la gent normal, o sigui el ciutadà mitjà, l'ha fet adonar de moltes coses d'una injustícia manifesta, no? Una injustícia per el naixement, per el gènere, que és, potser, la injustícia més severa de totes, però que és una d'elles, n'hi ha moltes més, i no és l'única. Però sí, et fa adonar d'aquesta injustícia.
Has patit molt amb el qüestionari?
No, més que res he patit perquè tinc molta gana i és hora de dinar. Però ha sigut, lo de més, ha estat un plaer. Des del punt de vista emocional ha estat un plaer, com sempre.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Avui ens donaran un premi als canvis musicals que s'estan produint en aquest programa. Què passa? Música medieval. Al principi estàvem a Islàndia. I ara, atenció, parlem de còmics. I són les 11, vaja, de fet, falta pràcticament un quart d'hora per les 12 de la nit, 3:15 de la nit, en directe, Les dones i els dies, Nadia Hafid, la nostra dibuixant de capçalera, il·lustradora, dibuixant de còmic, reina, vull dir, de tot.
Bueno, avui hi ha una mica de punk a l'entrada, superbé.
Escolta, avui volíem trencar i parlar de tenim al cap les dones de còmic, i d'entrada hem d'entrecar molts estereotips, perquè aquests dies, per exemple, que estem parlant de l'Ibáñez, que m'encanta que li hagin posat un semàfor, que és una cosa meravellosa, però quan pensem en l'Ibáñez o els còmics de tota la vida, no veiem dones i quan les veiem o estan molt enfadades o criden els seus marits, és a dir, sempre els hi toca uns papers una mica durs.
Sí, no només això, inclús, o sigui, sembla algo molt obvi, no?, parlar d'això el 2023, però jo crec que encara queda molta feina a l'hora de crear personatges que no estiguin estereotipats, no?, i sortir una mica d'això, de personatges que són sempre el mateix.
Clar, tu, per exemple, les teves dones són molt especials, són molt elegants, no van tot el dia en biquini pel carrer, no són com la Wonder Woman.
No, precisament
però,
no.
Però tenen personalitat, tenen sempre uns cabells molt bonics, que és una cosa que em crida molt l'atenció dels teus dibuixos, però... Tu estàs una mica cansada sempre d'això, no?, de veure les dones allò en capseta.
Sí, llavors avui et porto, primer de tot, per les oients, a parlar una mica d'això, d'aquests personatges estereotipats, no? Clar, a mi em passava que jo llegeixo còmics des de la petita, no?, i trobava que sovint, no?, m'incomodava que tots els personatges que llegien, les històries que m'agradaven molt, eren personatges masculins, que també estaven estereotipats, ojo, que també s'ha de dir...
Va mirar el Popeye tot el dia ensenyant samarreta, fumant i ensenyant que anava al gimnàs cada setmana.
Sí, sí. I els personatges que eren dones eren, pues, això, tremendament... o també poc interessants, o molt estereotipats, hipersexualitzats, no tenien històries pròpies, tampoc, i clar, això...
Eren la dona de...
Exacte.
No, sempre.
Sí, de fet, us porto...
La dona, la cosina, aquest... la mare, la tieta...
Exacte. De fet, bueno, et porto uns exemples que les oients segur que coneixen.
M'has portat aquí, literalment.
Sí, aquí.
Estan aquí. Amunt de la taula, m'es posaràs.
A la taula.
Escolta'm, canviem de cançó i ens ambientem, si vols.
Vinga,
què et sembla?
Vinga, som-hi. Remember when we used to be friends.
So long ago.
I comencem amb un clàssic, perquè Tintín, més o menys, l'heu llegit tots. Ara nosaltres no és que es volem enfadar amb Tintín ni res, perquè a mi m'agrada molt Tintín.
No, i a mi m'encantava, i a casa meva hi havia Tintins, però clar, que l'únic personatge que és una dona Tintín sigui la Castafiore, no?
Clar, la cantant d'òpera.
La cantant d'òpera, que a més, fent el guió m'he donat compte de que era un personatge que en realitat era bastant independent, no? Li definia bastant la seva professió, i això es veu en la representació gràfica que es fa, no? És una dona que no està en els cànons, no? No la fa atractiva, diguéssim així, no és jove.
És gran.
Clar,
no?
Exacte. I llavors com la presenta? Com un personatge excèntric, no? Una dona que és creguda, no? Que s'ho creu molt, que és cantant d'òpera.
Que és una mica capriciosa,
sí.
Pesada.
Va molt pesada.
I sempre crida a tothom.
Exacte.
No? Té un lloro que em sembla que volta per allà, no?
Sí. És molt... Bueno, és una mica insuportable.
La
no?
diva, que... la diva de l'òpera.
Ah, exacte. Aquest, en quant a Tintín. Després porto un altre que a mi, la veritat és que és un còmic que no m'agrada gens. No sé si Astèrix i Obèlix erats fan. Bueno, de què? A mi no m'agradava.
Astèrix què? Què hi havia, Astèrix?
Mira, pues porto, havia apuntat aquí en el guió la crush de l'Astèrix, o sigui, aquest era el seu paper.
La nòvia. És una mica del cine del Toboso. Que era la Falbalà, no?
Sí, la Falbalà. De fet, és un personatge pues, que el veiem, el representa com una noia jove, rossa, amb aquesta cabellera, no?, llarga, blanca...
Em recordava a mi sempre una mica la Barrufeta.
Sí,
la Barrufeta
sí,
dels Barrufets.
Sí, la
no?
veritat és que era molt semblant, no? Amb aquesta cintura marcadeta, sexy, però no massa, no? Perquè si no era una mica una buscona, llavors, no? I això
exacte.
Ja té unes connotacions.
Unes connotacions.
Clar.
Molt llavors... francesa.
Sí.
Francesa,
sí.
Però camperola.
Sí, de fet, es veu que, no? Si com la traducció del seu nom és com adorn, no? De decoració. O sigui, que això ja diu moltes sí. coses. Després, bueno, exemples en el còmic americà de superherois.
Ui, això aquí ja ens posem a plorar.
Sí.
Perquè, clar, Wonder Woman...
Wonder Woman
amb aquell
felicitat.
Banyador, sí, però lligada bueno. Igualment, lligada sí, amb cordes.
Sí, sí.
Que no es mogués.
És veritat que les autores i guionistes de Marvel o DC han fet molta feina ara, no?, i s'han revisitat molt. Però, bueno, comencem, per exemple, amb la nòvia, també.
La nòvia, la sempre nòvia, la nòvia.
Clar. La nòvia de Batman, no?, la Vicki Vale, bàsicament això, era l'interès romàntic del Bruce Wayne i el Batman.
No la tinc molt present, no la tinc molt present. Com era la Vicki Vale?
És que la veritat és que era un personatge bastant... que passava molt desapercebut. Ella és periodista, no?, i la presenta com un personatge sexy, però tampoc no molt conscient de que és sexy, no? També una mica pàmfila, o sigui que...
Clar, ara me'n recordo que la Vicki Vale la va representar la Kim Basinger.
Sí.
Vull dir que ja explica sí. moltes coses
exacte.
De com la veien, no?
Exacte.
A les pel·lícules, etc.
Sí, en l'imaginari ja la tenim així presentada. Una altra nòvia de... En els còmics...
Veig que t'estàs exaltant.
Sí, la
què
veritat,
passa?
És que avui estic... Per això he posat molt de punt. És la Mary Jane Watson, no? La MJ, que bàsicament és model i actriu.
La dona de Spider-Man.
Sí, la dona
la nòvia de Spider-Man.
La nòvia de Spider-Man.
Perquè sempre eren les nòvies de...
Sí, és que no tenien un altre paper. També, lo mateix, era una mica aquest estereotip de la vecinita de al lado, no? Uh-huh. Pèl roja, voluptuosa... De fet, si poses Mary Jane a Google, totes les fotos que et surten són de traca. Vale? Vull dir que...
Feu-ho, Mary Jane.
Perquè, bueno... Parla per si mateixa.
Escolta, com que estem, jo crec que encenent els ànims d'algú que potser va amb cotxe, ens està sentint a casa seva i diu, però què diuen aquestes? 932-07474. Truqueu-nos i expliqueu-nos coses, amics.
Clar. Vale, llavors ara us porto...
Ara vols parlar
sí,
de les
sí,
que t'agraden.
Sí, perquè doncs, no pot ser aquí d'ocupar espai de...
Doncs escolta, aturem, posem un moment música... Vas. Perquè ara jo crec que necessita respirar després
necessito
d'això que ens has
respira,
dit.
Necessito respirar, de tantes respira, nòvies.
Respira, Nadia Hafid.
Vale.
Falten 7 minuts per les 12 de la nit, avui parlant d'aquestes dones tan tòpiques del món del còmic, amb la Nadia Hafid, que ho reconem molt als seus còmics, i que no es fa dones estereotipades. amb uns colors molt bonics. Ens agrada molt, que per cert, nosaltres anem a Lleida aquest divendres a fer programa i m'ha dit un moixonet que aquesta setmana passada vas estar a Lleida, al Patac,
sí.
Un festival de Lleida.
Sí, sí, per la primera edició que es
exacte.
Feia, va funcionar superbé, totes les autores i autors estàvem allà, molta gent, vull dir, estem molt contentes.
I eres una de les...
Sí, d'una xerrada, i està bé que es descentralitzin també aquests festivals, vull dir que està molt bé.
Doncs escolta, parlem ara de les dones que s'escapen una mica d'aquest imatge, d'aquest imaginari del món del còmic que ens agraden més, que no són les nòvies de Spider-Man, no són les nòvies de Superman, no són les nòvies d'algú, no són les
exacte.
Mares enfadades, ni et criden, ni tenen lloros al cap.
No.
Per qui comencem?
Bueno, mira, us porto dues recomanacions, no? Curiosament, giren entorn a l'escena del còmic underground, no? I exploren temes de rebeldia, contracultura i actitud subversiva.
Per això m'has posat aquesta música.
Exacte, vull dir, venia al joc perfectament. Llavors, el primer exemple que us porto és de l'artista canadenca, la Julie Doucet, no?
Qui és aquesta dona, per qui no la conegui?
Aquesta dona, bueno, una de les seves obres més conegudes és Dirty Plot, fet als anys 90, val? Ho va publicar de manera independent, vull dir que això també ens parla molt, no? Són còmics que surten dels marges i això també...
I que era com fanzins, amb
fanzins. Sí, eren fanzins i després ja van ser publicats. Això també ajuda a sortir dels marges, no? I a crear personatges una mica més, això, sortint de la norma. Dirty Plot, bàsicament, és una exploració sobre la vida de la Julie Doucet, no?
I què, ella? Ella es dibuixava en primera persona?
Exacte. Ella és la protagonista, tot i que a mi això en realitat tampoc no és que m'importi tant, no? Perquè pot ser ella com un personatge de ficció, no? S'utilitza ella com a excusa. Però, bueno, al final a mi el que m'interessa és que descriu un personatge pues, que té dubtes, que té contradiccions, pues, que a vegades també és violent, no? En situacions de festa, en bars...
I com va vestida? Com és? Perquè, clar, ara parlant de totes aquestes que anaven així totes sexis i tal, i aquest personatge de la Julie Doucet...
Lo contrari, una mica cuchando.
No, però que m'ho expliquis? Vull que m'ho expliquis?
Sí, és un personatge que va...
Això és la ràdio, si no m'ho expliques, no ho sé.
Normal, a més, a vegades... normal, què vol dir normal?
Normal, no? Normal no vol dir res.
Normal no vol dir res. Però bueno, que la trobem això, en pijama, amb una estètica també una mica punk, underground, no?
A vegades en xandall.
A vegades en xandall, a vegades en calcetes, a vegades sense... Vull dir, la veiem en molts... bueno, vestida de moltes maneres, i d'una manera en què l'important no és precisament com va vestida, mm-hmm. no? Ella, doncs això, parla del seu dia a dia... de la seva experiència com a dibuixant, d'això, d'aquestes pors, no? Temes d'identitat, de la seva sexualitat, de com es relaciona també amb els personatges que l'envolten, no? I el que mola és que enfoca aquestes històries de manera pues, crua, sense censura, no? Sense ser remilgada. Vull dir, això
sí, que no és la nòvia de ningú, aquí.
No.
O sí.
Bueno, té nòvios o tal, però això
nòvios.
No és l'important.
No, té molts nòvios? Home, com que no és important? Jo també vull saber això.
Bueno, té diferents trobades. Però
home,
bueno.
Perquè això també vol dir moltes coses.
Exacte.
Vol dir que la dona és activa, que li passen coses, que decideix, no?
Exacte, que ella és la gent, no?, dels seus actes. Sí. I, bueno, passem als...
Sí, va, però aquí és moment, jo gairebé ha de sonar en redoble de... Perquè tota aquesta secció de la Nadia Hafid era per parlar d'aquest còmic del que parlarem ara, que l'adora. Es diu Locas, no comencem bé, però es diu Locas, de Jaime Hernández, un home, atenció... Trying to understand what makes a woman and makes a man to be in love for ages. It's not the thing that I'm concerned about, not even in my mind for 24/7, but it happens sometimes. When I've been lucky and I've been not, sometimes appearance can be deceiving, but it's okay, it's okay. It's okay, Nadia Hafid, la nostra dibuixant de còmics, parlant d'un còmic que tot i que has dibuixat un home, tu dius que trenca amb tots els estereotips de gènere sobre les dones.
Sí, em sap
ens
greu...
Ens hem de plantejar, que hagi estat
greu,
un home.
Perquè tota aquesta secció, a més, era una excusa per parlar d'aquest còmic i que és dibuixat per un home, però bueno...
No passa res, perdonem.
L'hem de perdonar.
No, sí, que va. Fem bromes, però ens encanta, de fet, ens encanta, estem aquí una mica apretant, però en realitat ens encanta doncs, que els homes agafin consciència i que comencin a plantejar-se totes aquestes coses. Vull dir que tant de bo hi hagués més Jaimes Hernández
exacte.
Dintre del món de l'underground americà, que es diu Jaime Hernández, però és un senyor de l'underground americà.
Sí, també he de dir que ha sigut un gran referent per a autores de còmic, vull dir que també gràcies a ell, no?, ha sigut una gran influència.
I per què les seves protagonistes són tan especials?
Doncs pues mira, Us dic, la sèrie Locas, de l'autor Jaime Hernández, que per cert està publicat aquí per la Cúpula, ¿vale? Són històries publicades durant els anys 80 fins al 96, ¿vale? Al principi es publicaven en fanzines, un fanzine que ell va crear amb els seus germans que es deia Love and Rockets, però després, bueno, es van agrupar en format llibre, no? Diguéssim,
volum, no? Com volum. Ara que es diu ara novel·la gràfica.
Exacte.
Els moderns, que li diuen novel·la gràfica.
Exacte. Locas és una sèrie d'històries, això, que narren la vida de diferents personatges situats en una ciutat fictícia que es diu Huerta. En realitat podríem ubicar-la a Califòrnia en els anys 70, per això el punk està tan present, no? En totes les històries.
I les seves protagonistes, n'hi ha dues, sobretot, oi?
Sí, hi ha dues. Són, en realitat, trossos de vida, no? Tampoc no és que estigui connectat, són trossos de vida, i hi ha dues protagonistes principals, diguéssim, que són la Maggie Chascarrillo i la Hopi Glass, ¿vale?
Maggie Chascarrillo,
Chascarrillo
i sí. Hopi Glass.
Hopi Glass, ¿vale? Són dues noies que comencen sent menors d'edat en les històries, però es van fent gran a mesura que el Jaime va creant les seves històries. Bàsicament us porto la personatge principal, que és la Maggie Chascarrillo. Ella és mexicana estadounidense, és de classe treballadora, és mecànica de professió, clar, és
això,
flipant.
Això, trencant molt estereotips. Mecànica, mexicana, dona migrant...
Sí, per això, vull dir que tela.
Meravellosa.
A més, surt molt, no?, que tot aquest tema de les dificultats de la seva professió com a mecànica. És obertament bisexual i, a més, és un tema que no es posa en dubte, vull dir que es naturalitza perfectament, lo qual està molt bé, i li interessa molt el punk. Llavors, tot el rato, els personatges...
Música.
Exacte, estan allà en aquesta escena punk.
I tampoc hem d'anar cada dia amb calces, no? O sigui, podem fer un còmic on no faci falta
exacte.
Tot això.
Exacte.
Doncs escolta, quedem-nos amb aquestes coses que ens recomanava ara la Nadia Hafid, els còmics de Locas, de Jaime Hernández, i la Juli Dousset, que s'escriu així, Dousset, Dolcetes, com nosaltres.
Exacte.
Què et sembla, Nadia?
Pues molt bé.
És molt romàntic així, aquesta manera d'acabar.
Acabar perfecte.
Acabem perfecte. Nosaltres demà hi tornem. Atenció, que demà parlarem d'addicció al sexe. Que tenim algunes dones, que tenen algunes dones. No sé per què ho he dit en plural. Acabem aquest programa. Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Anna Closa, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, més i molt interessant, ja ho veureu. A les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.